Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de vida. Un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.
Bona nit, Ricard.
Molt bona nit, oients i a l'equip.
Bona nit, Robert.
Bona nit.
Bueno, aquí estem avui ja per tancar el mes d'octubre i fer un tancament també del tema que ens ha acompanyat tot el mes, que és el de la diversitat. I per això hem cregut que seria interessant entrar en el tema de la salut sexual. Uh-huh. I pot ser un tancament pues, molt, molt maco.
Pues endavant. Sí que volia començar a compartir que els humans som sers sexuals per naturalesa, que el nostre cos és sexual, els gens, les hormones, la figura corporal, els genitals i tota la nostra forma de reproducció són sexuades. La sexualitat com a forma d'energia i una capacitat. Podem definir la sexualitat com la forma que tenim d'establir vincles, de sentir-nos atrets i estimar, de sentir plaer eròtic i de reproduir-nos. Al llarg de la vida anem desenvolupant aquestes capacitats. Ho fem a través del procés de sexuació que s'inicia en la concepció i dura tota la vida. Quan hom s'ha de fer aquest procés, penseu que el va elaborant i desenvolupant durant el llarg de la vida i té característiques pròpies, íntimes i individuals. Així podríem dir que cada ser és un ser sexuat d'una forma diferent i única. Cada persona té la seva forma de sentir i de viure el plaer eròtic, la intimitat amorosa i la reproducció. Els sers som únics en tots els aspectes de la vida, també amb la nostra condició de sers sexuals, i és una forma d'expressar la sexualitat. Quan parlem de salut sexual, ens podem referir a que la persona ha de tindre un benestar físic, mental i social en relació a la seva sexualitat. Requereix un enfocament positiu i respectuós a la sexualitat i a les relacions sexuals dels altres, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, lliures de tota coacció, discriminació i de violència. Recordeu-se, els oients, que el dia 4 de setembre és el dia que es commemora el Dia Mundial de la Salut Sexual. Dit això, podríem començar el col·loqui, Sílvia, sobre... Què ens diuen quan vivim en comunitat tota aquesta part teòrica que he exposat?
Uh-huh. Aquí parlem del tema de la identitat sexual, no?
Sí. Identitat sexual és aquell sentiment de pertany a un determinat sexe. Jo tinc un sexe masculí i em sento identificat com a home. Sí? Uh-huh. Això és molt important.
I després hi hauria la orientació sexual.
L'orientació sexual és que dins d'aquesta forma de sentir-me identificat és el desig. Per qui sento desig? Si per persones del mateix gènere o sexe o persones de diferent sexe. Uh-huh. Això seria com jo m'oriento. Uh-huh. I després tenim les preferències.
Les preferències eròtiques,
sí,
no?
Que és allò que m'estimula el desig, l'atracció sexual a una persona amb més o menys felicitat. Sí? I tot això són camps oberts diversos, perquè en diuen diversitat, i que les persones escollim, totes, escollim.
Clar, aquí és una mica on hem de tenir una mirada oberta, no?, per poder donar resposta a totes les diferents formes que hi ha de, tant d'aquesta orientació sexual com de les preferències, no?
Sí, mira, un dels recursos que comencem a treballar per naturalitzar i normalitzar aquesta salut sexual, primer és incloure-la. Vull dir que hi ha molta gent que no la té inclosa a la seva vida. Mm. No hi cau, no hi pensa. I pensa molt anar al metge perquè tinc un símptoma, però no penso anar amb un sexòleg perquè potser tinc un problema que em deriva d'altres espais. No? Les paraules normal i no normal ja les hem de començar a treure del vocabulari.
En tots els àmbits.
Jo diria. Però no hi ha res normal ni anormal.
Clar.
Hi ha coses que es produeixen amb una freqüència i d'altres amb menys freqüència. Però tot està dintre la normalitat. Perquè des del moment que un ser humà s'expressa ja és normal. Ja està dintre l'expressió universal del com vol viure, del com vol sentir i del que el vol sentir. I sobretot, que abans parlàvem en el programa passat de les relacions de poder, que quan trencam aquest binomi normal-no anormal, deixem de tindre poder sobre els altres. I això vol dir que el poder és adequat que el tinguem sobre un mateix, però no sobre les altres persones, ni que siguin infants. O sigui que no hem d'educar sexualment normal, hem d'educar sexualment.
Exacte.
Ves, igual que no hi ha normal ni anormal, tampoc hi ha bé ni malament. És un altre binomi que hem de començar a escardar perquè les persones, si triem paraules del nostre vocabulari, facilitarem que els nens i nenes puguin començar a créixer dintre una inclusió, que se sentin còmodes...
I d'una diversitat, no?
En totes les seves expressions. D'aquí comencen a vegades la gent que diuen de gènere no fluid, no? Que a vegades la gent no sap el que vol dir això.
Explica-ho bé, perquè jo també a vegades hi han conceptes que els confonc.
Abans dèiem que, perquè es confon molt, no binari amb fluid. El no binari és quan jo no m'identifico en cap gènere. Per això no vol dir que tingui que veure amb una orientació sexual. Jo puc ser del col·lectiu hetero amb expressions femenines, de vestimenta, de paraules i de forma, o masculines, això no importa. No hi va condicionat el meu desig sexual. Els fluids sí. Quan parlem de gènere no fluid, parlem de persones que senten atracció per diversos sexes a la vegada, d'una forma difícil, diferent, i d'una forma sense una lògica, que es diu analògica. Que jo avui puc sentir-me home de madona, puc tindre relacions triangulars, poliamoroses, etc.
Però una cosa és com em sento i l'altra amb qui em relaciono, no? És diferent, no? Bueno, perquè ara, per exemple, hi ha molta gent jove que diu que s'enamora de la persona, no del sexe, de si és femení.
Això estaria dintre el capítol de no fluids.
No fluid estaria. Vale.
O de fluid. Jo no flueixo en un gènere ni en una forma concreta, sinó que avui em sento atret per un home i tinc desig.
Tot i jo ser dona, vull dir que jo m'identifico com a dona i en un moment determinat...
Flueixo cap al gènere femení.
Cap al gènere femení o al masculí.
O ambos, amb dos. Per això hi ha les relacions triangulars i les relacions poliamoroses. Que totes les persones... També hi ha la part de més gent, Hi ha comunitats que tenen expressions sexuals de més de grup, de comunitat, i també estan establertes com a tal.
Aquí podríem enllaçar-ho també una mica amb el binomi aquest de ser o fer, no?
Sí. Què soc i què faig? Aquesta és una altra reflexió profunda de les que avui el programa d'avui vol abordar i treballar. Perquè jo puc ser moltes coses. A vegades soc per experiència. Soc perquè no he provat res més. Soc perquè tinc por a explorar camps. Soc perquè m'han dit que jo sé així. Soc així perquè em sento estimat, acceptat i poc vulnerat. Però amb allò hi ha una part meva interna que en un moment determinat té un desig. Un desig de, per exemple, sexualitat en grup, o sexualitat amb més persones, o sexualitat amb altres gèneres. I si això no m'ho permeto, hi ha una part meva que comença a contaminar, a emmascarar el fer i el ser.
Clar.
I em confonc. I després, quan algú diu que vostè viu molt reprimit, parla d'això. Que amago, tanco, tot aquell desig que no és pel soc, o no estic preparat per sostenir-ho, perquè no sé què és. A més, quan algú del meu entorn ho fa, és quan ens surt aquesta forma de discriminació. O sigui que sí que es pot trobar una associació entre persones altament agressives sobre un col·lectiu, vol dir que part d'aquell col·lectiu neix, està d'alguna forma itinerant amb ella. Per això es diu l'efecte mirall. Però això no vol dir que es comporteixi, Vol dir que tinc algo mal col·locat en mi que no puc acceptar que això es doni d'aquesta manera. És com si anés contra un principi. Un principi universal que em bec amb el poder de mantenir-lo.
Aquí no entraríem amb els comportaments ja, diguem, tòxics i de, i de poder, no?
Hi ha gent que no sap ni que ho té i no ho expressa mai. Per exemple, té molta por d'entrar en un bar d'ambient. O té molta por de conèixer altres formes de viure-ho. I jo em vaig a preguntar quina és la por que tinc a entrar en un lloc. Penseu que els col·lectius encara ens organitzem les formes socials de relacionar-nos. Uh-huh. I això és una cosa que la comunitat amb l'educació sexual l'hem d'anar ja finalitzant.
Clar, que si fóssim més tolerants no caldria posar etiquetes ni fer grups, no?
Ni fer cap debat. Clar. Ni cap programa de ràdio més parlant d'això.
Que el que jo faig no em determina, no?
Aquesta... I repeteixo, cap més programa de ràdio que es tingui que parlar d'això. En el moment que hi ha un debat, en el moment que és opinió, en el moment que hi ha judicis, és que no està resolt. Després fa molta mandra sentir debats de segons què, quan ens expliquem que estem molt avançats a no sé on. Després, el soc i el fer no van a l'hora, no estan alineats. I aquí és quan les comunitats es trenquen. Aquí és quan es polaritzen. I això ho podem veure actualment. Perquè no estem fent ús d'aquest principi de la humanitat de ser l'equilibri entre el soc i el faig. Quan diu, vostè és molt assertiu, vostè és congruent, vostè diu i fa allò que sent. Estem parlant d'això, de persones que fagin, s'expressin i es comportin conforme són. I sí. Aquí hi ha un gran problema.
Fa un parell de dies vaig tenir una situació, no, que és que et dona, en reflex això, no? Que una persona parlava d'un home que coneixem, que es pinta les ungles i que es posa pestanyes postisses, no? I llavors ell va fer un comentari, no?, de que havia vist una foto d'ell amb el seu fill i amb la seva dona, i que, i bueno, no repetiré el que va dir, però eren comentaris que a mi em van deixar completament allò parada, no?, de com podem fer aquest tipus de valoracions, quan a més aquesta persona no el coneix, de veritat, no? Vull dir que jo que el conec, per mi és una persona estupenda i és un amic entranyable, no? I la gent parla sense coneixement, no?
Perquè, mireu, hi ha persones que tenen de diferents sexe i volen ser tractats com a dones o com a homes, i t'ho diuen. A mi tracten com a una dona, tracten en femení, i inclús a vegades es canvien el nom. Sense ser transgènere, eh? Després en parlarem. Persones que habitualment volen ser tractades com a dones o com a homes, sempre. I això, si parlàvem abans de la salut sexual i deien que cada ser és únic i singular, el que em costa entendre a nivell d'educació sexual és com és que encara fem opinió.
Clar.
Perquè aquí és quan el ser humà comença a opinar i fa un judici posterior, és quan tenim un problema d'acceptació. La gent que opina s'ha de plantejar cada cop que hi dona una opinió, això m'agrada, no m'agrada, això és normal, no normal, això no és adequat, això és... S'ha de preguntar ell, la persona que ho emet, què hi ha en mi que em faci dir tota aquesta sèrie de dubtes que, a més, distorsionen les relacions i la convivència d'una comunitat. Bé, aquí hi ha un problema d'agressió. Això és agressió. Quan jo faig una opinió gratuïta, que a més ningú la demana. No sé per què el ser humà som tan gratuïts opinant, suposo perquè ho necessitem, si no, no ho faríem. I tant a la crítica. Perquè ens pensem que quan jo critico tu, jo soto molt més ben parat.
Clar. Bueno, és a darrere també moltes vegades hi ha un problema
de carències, misèries, de carències, no? Humanes i etcètera. Pues aquí hem de ser molt conscients de com tractem a totes aquestes varietats. Per exemple, com ens dirigim a una mare soltera o un pare solter, per opció. Com ens dirigim a gent que viu una relació poliamorosa, social i establerta. Com ens dirigim a un fill o a un conegut que té una relació triangular, no binària o fluida, en una situació concreta. I tot això és algo que ens hem de començar ja a incorporar, a naturalitzar, que ja ho fèiem abans, però no teníem paraules per dir-ho.
Ja.
Per sempre hi ha hagut totes aquestes manifestacions sexuades. El que passa és que estaven amagades...
Bueno, més aviat estaven amagades, no?
I tant. Locals d'intercanvi de parelles n'hi ha a cada ciutat. I els busques quan vols. trios s'han fet tota la vida. Gent que té relacions fora del seu matrimoni i ja és molt habitual. Gent que aquestes relacions també són amb altres sexes, també.
També, sí, sí.
Gent que es transvesteix un dia determinat perquè li fa il·lusió, que encara no ho entenc, també. Gent que en fa burla d'això, també. No sé. I clar, hi ha un moment que t'has de plantejar que la condició humana és complexa, però que no hi ha cap opinió. Només cal expressió. I si fossin capaços d'acompanyar-nos amb la forma que tenim d'expressar-nos, doncs també estaria bé. Ves aquí hem de plantejar què fa la gent de Sant Feliu quan escolleix una parentalitat concreta. Què fa la gent de Sant Feliu quan veu que hi ha una relació poliamorosa triangular? Què fa la... I així ens hauria de plantejar. Doncs no ha de fer res. Ha de conviure amb ella mateixa i relacionar-se amb l'entorn d'una forma saludable, entenent que res del que fa l'altre em pertany a mi. Ni m'identifica, ni em pertany, ni em violent, ni em violenta. El problema està quan em violenta sèries conductes i formes, inclús socials, que es veuen en públic. I tornem a estar amb aquesta part amagada que la gent no té aquesta diversitat ni aquest respecte. L'altre programa que farem a partir de novembre és els valors humans, que és una mica per fer aquest itinerari, no?, i continuar amb aquests valors.
Bueno, moltes vegades és que confonem aquest el ser i el fer, no? Jo crec que si ho tinguéssim més clar no estaríem fent aquesta crítica, aquesta valoració, no? Que el fer i el cap a mi no m'importa amb qui tu te'n vagis al llit o amb qui... És que són...
No hauria d'importar-nos. Però hi ha comunitats que encara li donen valor a això, perquè surten d'un fer. El ser és aquella part meva genuïna que no només l'abraço, sinó que la conec. I, a més, la reconec i em faig ús. I l'expreso a la meva família, al meu grup d'amics i al meu poble. I és una forma de sentir-me que pertany a una comunitat des del respecte, perquè així jo tinc respecte a les altres formes d'expressió. Però sembla ser que aquí hi ha col·lectius que han de respectar i d'altres no. I després, com que no hi ha una forma de ser, i en tantes com persones som, és adequat que aquest ser el tinguem present cada dia, que el tinguem actiu. I si no el tenim actiu, que l'activem, que tenim mitjans i recursos personals, com per exemple sincerar-nos, ser honest amb mi mateix, parlar de mi, no de l'altre, del que sento jo davant d'això, davant de l'altra cosa, no que sent l'altre. Sí? I tampoc hem d'investigar perquè l'altra persona ha decidit identificar-se amb un col·lectiu o no. Jo també em pregunto per què hi ha heteros, perquè s'ha identificat amb aquest col·lectiu.
Sí, sí.
Sí? I que aquí s'han de plantejar què vol fer aquest col·lectiu hetero. Tot això què vol dir? Que hem de conviure amb aquesta diversitat des de la salut mental i la salut sexual. Però pensa que això que estem parlant que és obvi, o la gent considera obvi, això no és obvi, a la realitat. Això no es dona. Ni a les escoles ni enlloc es dona. Encara estem comprant joguines d'homes i de dones. Encara vestim a nens i nenes. Encara tenim colors per determinar gèneres.
Bueno, i després també hi ha aquestes actituds ja més extremes, no? Que ara s'està jutjant per aquell noi que van matar a Galícia, el Samuel Luiz, que s'està portant al judici ara, no? I el van matar perquè era...
Diferent.
Diferent. És que és molt greu, no?
Però fixa't fins on pot arribar la patologia mental de l'agressor, que no és que no et respecto, és que et vull aniquilar.
Clar, exacte.
És que no puc veure això. És clar, les persones que no poden veure les realitats tenen un problema molt greu. I en canvi aquestes persones a vegades se les aplaudeix, inclús en temes més vistosos i més socials. Sí? Jo penso que ha tingut que morir molta gent, ha tingut que transformar-se en moltes coses perquè poguéssim arribar a parlar, només a parlar. I avui volem fer un pas més endavant. I aquí, des d'una codinenca, també dir que no només hem de parlar-ho, sinó fer-ho.
Fer-ho. Perquè si, és no que ho fem, si no ho fem, no serveix de res, no?
Queda en el món intel·lectual, queda en el món...
I cadascú de nosaltres ha de tenir aquesta actitud oberta, no? En què...
Sí, però això és un acte de reflexió personal,
Sí.
No hi ha ningú que ens ha de dir com ho he de fer-ho, sinó què vull fer jo. I on em situo jo dintre aquest mapa de tota aquesta diversitat que els nostres fills i nets ja tenen.
Molt bé.
Què ens emportem?
Ricard, fem una mica de resum de què destacaries d'això que hem estat parlant.
Pues, per tancar aquest tema de la salut sexual i la diversitat, entendre que la salut sexual depèn de tots nosaltres, de la forma en què ens tractem i tractem els altres, que té un origen, que és conèixer-nos sexualment a nosaltres, ser valents i capaços d'anar dins nostre per saber què és el que sóc, què és el que sento cada moment, i que no hagi de ser d'una forma determinada tota la vida, sinó que, com bé diu, quan ens anem sexuant, és tot un procés al llarg de la vida que passem per diferents etapes i diferents moments a on poden canviar sentiments i desitjos que potser abans tenia anestesiats o adormits o no els coneixia i ara s'han pogut despertar. Que això és possible, que la gent transformem coses sempre, no sóc d'una forma concreta.
Primer m'ho tinc que permetre a mi, no?
Que sóc un ser viu i com tot ser viu té muta i transforma i passen per diferents coses. Això per un cantó. Si jo tinc aquest pensament en mi, ja el tinc amb els altres, ja el projecto amb els altres d'una forma genuïna. Si faig això, evito la crítica i l'opinió. És una de les recomanacions d'avui, d'aquestes conclusions, és que cada cop que vulguem donar opinió d'algú, que primer de tot ens connectem amb nosaltres i ho fem des d'aquí, des d'aquesta connexió. Entens? I després preguntar-me quin és el meu poder d'opinar i de jutjar les actituds dels altres, no? De on neix aquest poder meu. Si em ve donat, si me l'he agafat jo, o si em veig amb superioritat, perquè tinc més diners, o perquè sóc més home o més dona, o més gran o més petit. I per últim, entendre que la sexualitat és una forma d'expressió que no parla de mi, parla de la meva expressió. I això té a veure amb el fer. És a dir, que sóc un ser sexual que m'expreso d'una forma que jo vull a cada moment. El que sí que tindrà en perspectiva és tota la patologia que s'ha desenvolupat sobre la sexualitat, el porno i totes aquestes formes d'erotisme que han sigut molt, molt danyines per la salut de les persones. Però també dir, com a conclusió, que la sexualitat serveix per establir vincles i que la sexualitat ens ha de portar plaer, no drama, i que la sexualitat també és per reproduir-nos. Quanta gent mai ha viscut el plaer amb la sexualitat? Aleshores, em pregunten de què m'estàs parlant.
És veritat.
Perquè mai he pogut descobrir que està per meva, ni a vegades em costa sentir-la, perquè no em dono permís per explorar-me, per decidir des de bon vull fer-ho.
Molt bé, doncs fins aquí. La setmana que ve ja encetem el mes de novembre, anava a dir novembre, i començarem amb el tema de valors humans. Moltes gràcies, Ricard.
Gràcies als oients.
Moltes gràcies, Robert. I tancarem el programa amb una cançó que es diu Lola, del grup de Kings, que explora, és de l'any 70, Ricard, i explora la fluïdesa de gènere i la identitat sexual i explica una mica la trobada entre un narrador i una persona que s'anomena Lola en un club de Soho de Londres i descriu com el narrador se sent atret per Lola, no? I malgrat els senyals li suggereixen que podria no, o sigui, ser una persona que no sé el que aparenta a primera vista, diguem, no? I la cançó juga una mica amb aquesta ambigüitat, la qual cosa suggereix que Lola podria ser una persona transgènere o travesti, no? I estem parlant d'una cançó de l'any 70 i encara estem parlant d'això, no? En aquest programa, no?
Sí, sí, sí.
És així, quan vulguis. I fins a la setmana que ve. Gràcies.
Champagne. like Coca-Cola, C-O-L-A, Cola. She walked